És l'hora de parlar de coses de Palamós. Cada dilluns després de l'entrevista, Coses de Palamós. Un temps per les curiositats de la nostra història, amb Gabriel Martín.
Acabem de començar la setmana, és dilluns, i aquest dia doncs, ja sabeu que és temps de coses de Palamós, coses que compartim cada setmana amb en Gavi Martín, ja el tenim aquí. Què tal, Gavi, com estàs?
Molt bé, gràcies.
Per parlar, en aquest cas, d'infraestructures, infraestructures que són característiques del nostre territori, en aquest cas del litoral de Palamós, i és que avui volem parlar del nostre far, del far de Palamós, que avui doncs, el coneixem tal i com és, amb un aspecte doncs, molt particular, però que és molt recent, però és un far que data ja del segle XIX, després parlarem exactament dels seus orígens, però que fins i tot m'imagino que abans hi hauria hagut, si no un far tal i com el coneixem amb la seva estructura característica, si algun tipus d'instal·lació que ja servia per fer aquestes funcions de senyalística.
Bueno, ja a veure, els primers fars ja sabem que des de l'època romana, l'època d'Egipte ja n'hi havia, però aquí en aquesta costa la veritat és que no. Sí que hi ha referències a la Torre de Sa Punta, que abans estava, perquè ens entenguem, abans de construir la Ciutadella, en el promontori de dalt de Sa Punta, hi havia una torre circular que es feia servir per vigilància de la costa, i sí, es feien senyals de llum i senyals de so, perquè els guardians allà feien sonar el corn, però clar, quan s'acostava un vaixell enemic, també encenien unes torxes molt curioses, perquè ells en deien que eren escombres, que untaven amb quitrà i les plantaven, les encenien, les plantaven, les deixaven cremar i es veien des de lluny i donaven algunes senyals lluminoses. Jo no descarto que algun cop aquesta torre també no hagués servit doncs, allò que dius, un bancal de boira d'aquests que t'entra entre temps, saps, aquests típics de Palamós que embulleix tot el poble i dius, ostres, hi ha barques pescant, encenem una mica les torxes perquè la gent pugui orientar-se una mica a l'hora d'arribar. No descarto, tot i que no ho tenim documentat. No? L'origen del far de Palamós és indubtable que l'hem d'anar a buscar al segle XIX, bàsicament.
És molt lligat a l'evolució de la navegació.
Sí, la navegació mecànica aquí ho determina tot, perquè hem de pensar que a mitjans d'aquest segle és quan es fa la gran conversió, no? Vaixells ja que anaven amb vapor, vaixells mecànics, vaixells en què ja incorporaven molta quantitat d'acer, de ferro, en tota l'estructura, més que no pas fusta, i això els feia més pesats i els feia més complicats de maniobrabilitat a l'hora d'entrar al port. La construcció d'aquests vaixells i l'afluència d'aquests vaixells en el nostre litoral doncs va obligar gairebé a la construcció d'un far, no? I més tenint en compte l'accés o la dificultat que tenia el port de Palamós. Recordar que hi ha diverses lloses, és la llosa de Palamós, de la qual ja vam parlar un dia que fèiem referència al Sant Isidoro, que es va quedar enganxat i es va enfonsar amb tots els seus canons, fins a també la de Sagalera o altres que hi ha molt properes al port. Per tant, totes aquestes lloses que hi havia a la bocana sud del port, clar, propiciaven que fos necessari doncs, un tipus de senyalització que anés des de les lloses, enganxés amb el moll i anés fins a la punta del molí, que era el lloc diguem, que entra més a mar, la part de la península aquesta, doncs entra més a mar i que necessitaven una senyalització que permetés doncs, l'entrada d'aquestes embarcacions al port i els mantingués a una distància prudencial a l'hora d'entrar. Davant d'aquest problema, es veu que el problema aquest de la navegació mecànica no era un problema exclusiu d'aquí, ja que això es va estendre per tot Espanya, i tenint en compte que el 1840 a tot Espanya només hi havia 20 fars en funcionament, doncs clar, això volia dir que s'havia de fer una reforma important. I en aquell temps, doncs, l'aprofundiment del liberalisme, sobretot en temps d'Isabel II, doncs van creure convenient fer un nou pla de costes, el que deien el Plan General para el Alumbrado Marítimo de España e Islas Adyacentes, que el van aprovar el 1847, i això va donar peu a la construcció de 126 fars a tot el litoral, tot el litoral espanyol.
Déu-n'hi-do. I un d'ells va ser el de Palamós.
Sí, perquè hem de tenir en compte que també en aquells temps, en tot el litoral gironí, no hi havia ni un sol far, ni un. Per tant, se'n van construir, si no recordo malament, a la Costa Brava se'n van construir 6, de cop. I per tant, doncs, aquests nous fars doncs, ampliaven la cobertura de la navegació marítima, I bueno, arrel d'això, doncs, perquè clar, això tenia un procés i van estar uns anys perquè s'havien de fer els estudis, s'havien de fer els estudis arquitectònics, els estudis tècnics, doncs el 1863, la Comissió de Fars va decidir construir el far de Palamós. I ja el 1865 doncs, es construeix i ja sabem que aquest far ja estava construït i ja donava llum al moll, juntament amb la punta del moll, amb una doble senyalització, i un dels referents per construir-lo, curiosament, va ser el port de Gijón, no? Perquè tenia unes característiques semblants al de Palamós, i van buscar aquesta doble lluminària entre el far i la punta del moll. Per tant, fixa't, el referent que tenim és aquest. Mm-hmm. Les obres, sí, perdona, dic, les obres van ser adjudicades a un enginyer que es deia Federico Peira Vildósola, i qui va fer, diguem, qui va construir l'edifici va ser un palamosí, que va ser en Domingo López Marc.
Des del punt de vista arquitectònic, tenia alguna particularitat el far de Palamós?
Sí, a diferència d'altres de la costa, tenia una torre hexagonal que estava separada del cos de l'edifici, i que era la vivenda del farer, que el que s'encarregava en aquell temps d'encendre i apagar el far. Avui tot en dia és mecànic, però en aquell temps realment era una feina bastant sacrificada. I després també hi ha un espai justament al davant, és a dir, els fars s'acostumaven a situar diguem, a prop del penya-segat. Però el de Palamós té una particularitat, que veiem una gran terrassa, no?, al voltant, com una terrassa semicircular, i és una de les seves curiositats, i no t'imaginaries mai per què era tot això.
No.
Doncs mira, doncs aquesta terrassa, l'idea que tenien és aquesta distància de 10 metres era per deixar el lloc a unes bateries, és a dir, allà hi volien situar canons.
Uh-huh.
Per tant, ara els palamosins que gaudim d'aquesta terrassa quan anem a passejar, hem de pensar que no la van construir pel gaudi dels palamosins, ni per veure les postes de sol, ni per veure les excel·lències i la infinitat del mar, sinó simplement per situar-hi unes bateries de canons, doncs, que protegissin aquell tram de costa també, per això aquest, aquesta forma així circular, per poder disparar en diferents sentits, i bueno, una protecció més militar del port, però
no
es va arribar a fer, però la infraestructura hi és, d'aquí aquesta terrassa circular. Bueno, el port, doncs, aquest primer mig segle de vida va tenir una vida més o menys plàcida. Va anar funcionant i diguem, anava amb petroli i no t'imaginaries pas de quin color era la llum.
Home, jo no? M'imagino que un llum blanc.
Doncs no.
Ah, no.
En aquell temps, el primer llum que va tenir el port de Palamós era vermell.
Vermell?
Imagina la curiositat, sí.
I això pot tenir alguna finalitat concreta, això?
No, en aquell temps doncs, la llum anava amb gasoil, amb petroli, uh-huh, i donava un determinat tipus de freqüència de llum, que era aquesta, la vermella, que tenia 10 milles, podia ser vista a 10 milles des de la costa. El que passa que, bueno, diguem, aquesta vida plàcida que va tenir es va veure una mica torbada ja amb l'arribada del segle XX, que recordem que el 1903-1905 aquí a Palamós va haver-hi una gran infraestructura que es va fer, que és el port, les obres del port, que clar, per haver d'abastar tanta pedra com necessitaven per fer aquest nou moll, doncs van haver de rebentar la muntanya de Sa Punta. I clar, justament al costat del far, doncs es compta que clar, havien de posar barrinades amb dinamita i aixecar aquelles barrinades de pedra, i el far doncs hi era ben a prop, i malauradament doncs hi ha constància de que algun que altre roc li va caure al damunt, i ja va començar a escardar i a malmetre l'edifici. Mm-hmm. Per tant, d'aquests anys ja tenim l'anècdota que li anaven plovent pedres.
La feina de farer ja era prou difícil en ella mateixa, només hi faltava això en el poble.
Exacte,
farer,
exacte. També hem de pensar que a principis de segle XX, a pesar de que avui en dia el port doncs, el tenim integrat en el teixit urbà, era un lloc isolat. Vull dir, en aquella zona, en aquell carrer que ara està ple dels edificis del port nàutic, tot, no hi vivia ningú. No hi havia camps pel mig, camps fins a arribar a les primeres cases de Palamós. Per tant, en aquell temps, igual que avui en dia, també encara algunes parelles s'hi acosten, no?, per trobar la intimitat en aquella terrasseta al costat del port, doncs en aquell temps sabem que el 1907 ja era un lloc apartat de la població i també hi havia parelletes que hi anaven, perquè així es consta en alguna documentació de l'Ajuntament, doncs que, escolta, hi havia no només parelletes, que anaven a fer algunes coses, mm-hmm, poc desitjoses, perquè en aquella època ja la moral era molt diferent de la d'avui en dia, i sinó que també hi havia alguns brètols que s'hi acostaven a fer actes vandàlics. Pues ara rebentem la porta d'aquí, ara tirem una pedra aquí, ara pintem això, ara a veure si podem trencar la llum del far. I el 1907, curiosament, ja l'Ajuntament es veu obligat a dictar un ban evitant la concentració de persones que juguessin o provoquessin escàndol públic a les instal·lacions del far, perquè la gent anava a aquella terrasseta, doncs el que, el, bueno, doncs el que han anat moltes parelles durant molt, molt de temps, no? I bueno, una altra curiositat de principis de segle.
Molt bé. Van anar passant els anys i va arribar la Guerra Civil Espanyola, que també doncs, va tenir els seus efectes sobre el far.
També. Però abans hi ha un petit canvi molt important que no podem oblidar, és que el 1919 aquella llum vermella va deixar de ser vermella per convertir-se en llum blanca. Tu diràs, per què? Doncs mira, molt senzill, perquè va arribar la llum elèctrica. La llum elèctrica ja no havia de cremar gasoil i, per tant, aconseguien amb unes grans bombetes una llum molt més blanca, que també tenen els seus avantatges. La llum vermella arribava a 10 milles i aquesta nova llum blanca arribava a 12 milles al mar. Per tant, va ser una millora en quant a la navegació. En aquells anys previs a la Guerra Civil, doncs també és que va ser un lloc també de baralles i disputes, i trobem també diversos atemptats a les instal·lacions, perquè va haver-hi disputes per la construcció del nou passeig marítim, per problemes entre propietaris, seria molt llarg d'explicar. Però bueno, ja veiem que quan va començar el segle XX el far va començar a viure...
Va perdre la tranquil·litat.
Exacte, aquell lloc tranquil va deixar de ser tranquil, i el 1936, quan van començar ja els bombardejos de la Guerra de Palamós, sí, ja hi ha constància que un artefacte va arribar al far i el va malmetre durant uns mesos. Sembla que els republicans van aconseguir arreglar-lo temporalment, tornar-lo a engegar, un segon artefacte el va tornar a tocar, el va tornar a apagar, fins que finalment el 1937 un ordre del delegat de defensa de la província va ordenar que el far romangués apagat, per una raó molt senzilla. Havien començat els bombardejos per part de cuirassats a la costa gironina i, per tant, no s'estava donar facilitats a l'enemic per tal de donar referències visuals o lumíniques on havia de disparar i on es trobava la població de Palamós. Per tant, millor la llum apagada. I així va quedar apagat entre el 1937 i 1939, mentre va durar la guerra. El 1940, bueno, l'arribada dels nacionals doncs, ja va reemprendre la seva acció, no va tenir massa restauracions, va ser una mica arranjat, però que hi ha una mica trossos. I va continuar així, va aguantar fins al 1975, en què ja estava tan esquerdat. Entre les barrinades de com van construir el port, entre els atacs de la guerra, que van dir aquí o fem nou o això ja no s'aguanta. I va ser quan van tenir la brillant idea, no sabem qui, d'agafar, tirar en terra l'edifici antic, que era prou maco, i fer una restauració, derruint completament la casa del farer i fent aquest nou edifici que sembla un xalet burgès, saps? La torre sí es conserva, però escolta, l'edifici podria ser el xalet de qualsevol personatge de la vila d'allà.
Segurament doncs, ja pensaven en els usos turístics que tindria la Costa Brava, no?
Sí, segurament.
Molt bé.
I a part d'aquesta llum, en tenim, hem explicat que el far tenia un gran lligam perquè no tenia sentit en si mateix, sinó que tenia lligam amb la llum de que havia a la punta del moll i amb la llum que havien de situat a la llosa, que de fet va ser una llum molt important a la llosa, perquè ja t'explicava que aquesta senyalització era fonamental a l'entrada del port. Només a 600 metres hi havia la llosa, per tant era molt perillosa i complicava molt la navegació al port de Palamós. I es va col·locar una balisa que, com a anècdota, hem d'explicar que la llosa, més perquè el tingui la gent en compte, està a 3 metres i mig de la superfície de l'aigua. Per tant, superficialment no la veiem, però una gran embarcació sí que realment la notaria al passar pel damunt. Deia, com a anècdota, és important deixar clar que la primera balisa que es va situar a la llosa de Palamós data del 1862. Això la converteix en la balisa més antiga de tot Catalunya.
La de la Llosa.
Fins i tot, clar, estem parlant abans de la construcció del propi far. Per tant, és una mica la importància també d'aquesta, diguem, triple senyalització entre la Llosa, la punta del moll i el far. Vull dir que tots estaven connectats.
I allà continua tot plegat?
Allà, bueno, sí, tot amb els anys doncs, ha anat canviant, no? Tot i estar balissada, no et penses, el 1887 el port francès Chélif hi va encallar callar, i el capità, aquell capità boig, que va decidir evacuar tot el vaixell i va decidir suïcidar-se amb el vaixell mentre s'enfonsava. Però llavors, a partir del 1887, la Cambra de Comerç va enviar una carta sol·licitant al Ministeri una senyalització més adequada, perquè abans hi havia, doncs clar, hi havia una senyalització, una balisa, però amb una campaneta, pam, 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 però clar, a la nit això poc ho veies, no? I a vegades, segons com, no ho arribes a veure. I llavors, doncs, el 1919 va ser quan realment, quan dèiem això de l'electricitat, no? L'arribada de l'electricitat, va ser quan es va situar ja la balisa lluminosa, que amb diferents canvis de colors ha arribat fins als nostres dies.
El far de Palamós, protagonista avui al Coses de Palamós, amb en Gavi Martín. Gavi, moltíssimes gràcies. Que vagi
bé. Gràcies a vosaltres.